Petards per la Revetlla de Sant Joan i demana extremar les precaucions a les portes de la Revetlla. La portaveu del govern, Patrícia Platja, ho ha explicat fa uns minuts durant la roda de premsa dels acords presos aquest matí a la reunió del Consell Executiu i ha descartat prohibir els petards amb la situació meteorològica actual.
Si tot es manté tal i com indiquen les previsions, com indiquen els mapes meteorològics, no es contempla que hi hagi una prohibició generalitzada de l'ús de petards. Per tant, a Catalunya hi haurà una revetlla amb petards. Es descarta una revetlla sense petards i també mesures generalitzades amb restriccions igual arreu del país, a tots els municipis.
Sobre una altra qüestió, la negativa del COE a presentar una candidatura dels Jocs Olímpics al 2030, Plaja ha assegurat que era una oportunitat per als Pirineus, però que la implicació del govern amb els territoris de muntanya està per sobre d'això. Els venedors de coets i petards estan a l'espera de com anirà el negoci aquesta revetlla de Sant Joan. Pensen que prohibir o reduir la venda de material pirotècnic per evitar incendis no té sentit i apel·len a la responsabilitat individual. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
El col·lectiu pensa que no té sentit prohibir o reduir la venda de pirotècnia per evitar incendis forestals. Asseguren que ja aconsellen o alerten els clients dels perills de determinats productes en llocs com el bosc. Carles Vallvé és el propietari de la tenda de petards del carrer Gasòmetre de Tarragona. Amb una experiència de molts anys a l'esquena, explica que quan algú demana petards de consistència com els voladors, sempre pregunten des de la botiga a on s'encendran.
Depèn de quin tipus de petard ens venen a demanar, diem, on torneu a tirar? I llavors diem, mira, doncs no agafis o agafa. Això ho tenim bastant aquí, sobretot amb el tema voladors.
Creuen que la venda de petards i coets no es pot limitar i apel·len a la responsabilitat individual de cada persona. Tenen clar que amb el material pirotècnic a les mans el millor és posar-hi seny.
Cal reintroduir els aïllaments per frenar la transmissió del coronavirus. Així ho ha defensat al Badalona Matí l'epidemiòleg badaloní Joan Cailà, qui assenyala que en una setmana a Espanya la incidència de la Covid-19 ha augmentat un 5%. Avui han augmentat en gairebé 200 les persones ingressades a la Covid-19 des de divendres passat i el total ja és de 1.517 hospitalitzats. També ha pujat fins a 40 el nombre de crítics a les UCI. Ràdio Ciutat de Badalona, Núria Rodríguez.
El també president de la Fundació d'Unitat d'Investigació de la Tuberculosi de Barcelona, Joan Cailà, explica que el conjunt de l'estat del coronavirus encara causa una mitjana de 44 morts diàries i afegeix la imposició en poques setmanes de la variant BA.5, que és més contagiosa, farà tema un repunt de la pandèmia.
A Espanya tenim molt clar que el que caldria introduir un altre cop seria els casos recomanar-los aïllament. Si estan bé, que facin teletreball, però si no poden fer teletreball, haurien d'estar de baixa laboral.
Sobre l'administració de la quarta dosi de la vacuna, ara ja indicada als majors de 80 anys i a les persones grans que viuen en residències, Cailà creu que caldrà estendre-la a tot el col·lectiu major de 50 anys.
I en esports, l'Espanyol ha anunciat i presentat el primer fitxatge per la propera temporada, Brian Olivan, que arriba des de Mallorca. El lateral esquerre es compromet per a les properes 3 temporades. El futbolista de 28 anys, format al planter del Barça, ha passat pel Girona, el Granada, el Cádiz i el Valladolid. Abans va jugar a Portugal i a Bulgària. I pel que fa al temps, a primera hora de la tarda s'escaparan els primers ruixats al Pirineu, a la Catalunya central i a l'interior de les comarques de Girona.
Notícies en xarxa.
Bon dimarts 21 de juny de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 21 de juny, celebració històrica la que es va viure ahir a Girona amb els primers equips masculins del Girona Club de Futbol i del Bàsquet Girona, que l'any que ve competiran en les màximes categories estatals. Girona es posarà la temporada que ve a l'alçada esportiva de ciutats com Barcelona, Madrid, València, Sevilla i Bilbao, amb equips de la primera divisió de futbol i a la Lliga CB de bàsquet. A més, recordem de la Lliga Femenina de Bàsquet amb l'Uni Girona. Avui en parlarem d'aquesta celebració i també explicarem l'acord del trasllat del Barça, que jugarà com a local a l'Estadi Olímpic de Lluís Lluís Companys a Montjuïc la temporada 2023-2024, a més de la nova incorporació, la primera de l'Espanyol de Diego Martínez per la temporada que ve, a lateral esquerra, Brian Olivan. Tot això i molt més a l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què hem d'estar pendents a l'esport de casa nostra. Amb la Paula Pujol. Paula, bon dia.
Bon dia, Martí.
El trasllat del Barça a Montjuïc, la temporada vinent, no l'altra, costarà entre 15 i 20 milions d'euros.
Aquest matí s'ha presentat l'acord entre el Barça i l'Ajuntament de Barcelona pel lloguer de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on el primer equip blaugrana jugarà els partits com a local de la temporada 23-24. El president del Barça, Joan Laporta, i el tinent d'alcalde del consistori barceloní, Jaume Collboni, han explicat que no s'hauran de fer molts canvis ni adequacions a l'estadi més enllà del terreny de joc, els vestidors, un aparcament intern i la graderia de premsa, a més dels serveis i la millora de la mobilitat, del transport públic i l'accessibilitat a la zona, amb una inversió d'uns 7,2 milions d'euros compartits entre el club i l'Ajuntament.
Ahir, dia històrica de celebració a Girona.
La ciutat es va tenyir de blanc i vermell amb la rua conjunta dels primers equips masculins del Girona Club de Futbol, que celebrava l'ascens a primera, i el Bàsquet Girona, que serà equip de CB el curs vinent. L'autocar descapotable va sortir des de Montilivi amb l'equip de futbol, va passar per Fontejau per recollir el de bàsquet i ja amb els dos equips a bord va fer aturada a la plaça del Vi amb recepció institucional al balcó de l'Ajuntament.
En una estona repassarem el més destacat d'aquesta celebració històrica. De fet, l'equip de futbol va acabar a Montilivi després del pas per l'Ajuntament. L'any que ve, Girona, per tant, tindrà tres equips en bàsquet i futbol a la màxima categoria estatal, sumant el primer equip masculí de futbol, el Bàsquet Girona masculí i l'Uni Girona a la Lliga Femenina de Bàsquet. També en futbol, l'Espanyol fa oficial la seva primera incorporació, Brian Olivan.
El conjunt blanc i blau ha presentat avui mateix el primer fitxatge del curs, el lateral esquerre barceloní Brian Olivan, que ha acabat contracte amb el Mallorca i ha signat per 3 temporades fins al 2025 amb l'Espanyol.
Més futbol, canvi en la composició de grups de la primera federació de futbol per al nou curs.
Els quatre equips catalans, Nàstic, Sabadell, Barça Atlètic i Cornellà, estaran al grup 2, però s'enfrontaran als equips valencians, els bascos, els de la Rioja, a més de l'Atlètic Balears, Múrcia, Numància i el filial d'Osasuna. No estaran al mateix grup del Madrid Castilla i dels equips andalusos.
Això que són els canvis de la primera federació, i també hi ha canvis, no tot i que no tants, a la segona federació. Els 7 equips catalans també coneixen els seus rivals ja per la temporada que ve.
S'enfrontaran els equips balears, valencians i alguns dels aragonesos. Per tant, Prat, Manresa, Lleida, Esportiu, Terrassa, Espanyol B, Costa Brava i Olot s'enfrontaran a l'Atlético Saguntino, l'Hércules, l'Alzira, el València Mestalla, Ebre, Aragón, Terol, CD Ibiza, Mallorca B, Penya Esportiva i Formentera.
En futbol sala, avui comença la final de la primera divisió masculina entre el Barça i el Palma.
Els blaugranes reben aquest vespre 8:45 a l'equip balear en el primer enfrontament de la final, el millor de 3. El conjunt blaugrana vol revalidar el títol, mentre que els mallorquins han arribat per primera vegada a la final de la competició domèstica. El segon partit es jugarà dissabte a Palma.
En bàsquet, més enllà de la celebració de l'ascens del Bàsquet Girona a la CB, el tècnic lleidatà Gerard Encuentra ha renovat amb el Força Lleida.
El club li ha ampliat i millorat el contracte a Encuentra després d'una temporada històrica en què el conjunt de la capital del Segrià ha quedat tercer a l'Eport.
I el Cadí la Seu també ho ha anunciat una nova renovació aquest matí, la de Paula Strautmain.
La letona seguirà vinculada a l'equip urgellenc la temporada que ve amb Jordi Acero dirigint l'equip, que buscarà de nou quedar entre els quatre primers a la Lliga Femenina.
I avui ha convocat una roda de premsa del president del Comitè Olímpic Espanyol, del COE, Alejandro Blanco, per explicar previsiblement la renúncia de la candidatura per organitzar els Jocs Olímpics d'hivern del 2030.
El COE hauria descartat ja la possibilitat de concórrer a la cursa per les discrepàncies entre Catalunya i el govern d'Aragó, tot i que obriria la porta a una candidatura de Catalunya en solitari pels Jocs del 2034.
I un últim apunt, pel que fa al Mundial de Natació de Budapest, la parella catalana Emma García, del Club Natació Sabadell, i Pau Ribas, del Club Natació Les Franqueses, es queden a les portes de les medalles.
La parella va fer una gran execució en la final del duet tècnic mix amb una puntuació de 84,48 punts, però un error en la figura final no els va permetre de superar la parella xinesa. També en natació artística, la catalana Iris Tió va ser sisena en la fase preliminar del solo lliure. D'altra banda, Espanya va golejar França 8-18 en el debut en waterpolo.
Dimarts 21 de juny comencem parlant de la celebració que va viure ahir històrica a la ciutat de Girona amb una rua conjunta amb els herois de l'ascens a la primera divisió masculina de futbol i a la Lliga CB de bàsquet, que es van donar en un bany de masses pels carrers de la ciutat. Els càntics de Som de Primera van acompanyar l'autocar descapotable que es va passejar pels carrers de Girona amb un Mitchell, el tècnic del primer equip masculí de futbol, desencadenat, que tant a l'Ajuntament com a Montilivi en la festa posterior fins a tot es va atrevir a dir que eren capaços de jugar competicions europees.
El nostre som era pujar a primera. ¡Ya son de primera! Aquests jugadors són tops. De primera.
És de primera.
El any que ve, més i millor. Pere, Quique, Europa!
Mitchell, que se va venir amunt, dient-hi a Pere Guardiola i a Quique Càrcel, el director esportiu i el director del Consell d'Administració del Girona, que jugarien en competició europea. Pel que fa al bàsquet Girona, totes les mirades estan posades en el president, propietari i també pivot del primer equip, Marc Gasol. L'escoltem al balcó de l'Ajuntament.
Això és una festa. No esperàvem estar aquí, compartir aquest moment amb el Girona de Futbol, encara ho fa més especial. Feia 14 anys que nosaltres no estaríem en aquesta categoria de l'ACB. I compartir aquest moment amb vosaltres ho fa encara tot molt més especial. Sou gent collonuda, de veritat. Moltíssimes gràcies per aquest suport. Tenim moltes ganes de veure's a tots a Fontejau, a Montilivi, gaudint de l'esport que ens fa tan feliços, que promou aquestes emocions que compartim tots. Visca Girona! I visca Catalunya!
Dia de celebració compartida i a Girona, ciutat que tindrà dos equips, un masculí i un femení, a la màxima categoria del bàsquet estatal, el bàsquet Girona a l'ACB i l'Uni Girona a la Lliga Femenina i també un de masculí a la primera divisió de futbol. I també en futbol, ahir a la tarda van conèixer els nous grups de la primera i la segona federació, els quatre catalans de la tercera categoria estatal, la primera federació, el Nàstic de Tarragona, el Centre d'Esports Sabadell, el Barça Atlètic i la Unió Esportiva Cornellà formaran part del grup 2, novament, i jugaran en aquest cas contra equips del País Basc, la Rioja, Navarra, Sòria, les Balears, el País Valencià i Múrcia, evitant, per tant, a priori, els rivals més complicats, com per exemple el filial del Madrid o els equips andalusos. La Lliga arrencarà el 28 d'agost i acabarà el 25 de juny amb els play-off. A la segona federació, dels 5 grups, els 7 equips catalans, el Costa Brava, l'Espanyol B, el Lleida, el Terrassa, el Prat, Manresa i Olot, formaran part del tercer i s'enfrontaran als conjunts de les Balears, el País Valencià i alguns dels d'Aragó. La temporada començarà la primera setmana de setembre i acabarà l'11 de juny amb els play-off. Un dels nouvinguts a aquesta segona federació és la Unió Esportiva Olot, que ahir feia oficial la renovació de Mànix Bandiola, que dirigirà l'equip de nou i arribarà a l'arribada del seu nou ajudant, el seu ajudant històric Íñigo Arriola, com a segon entrenador. Ens omplia des d'Olot Televisió el Gerard Puigdemont.
Ferran Joan Miquel continuarà com a preparador físic i Jordi Fernández com a entrenador de porters. La gran novetat és la mà dreta de Mànix Bandiola, Íñigo Arriola. Tots dos junts van treballar fa uns anys en Bleibar. Mànix Bandiola és l'entrenador de la Unió Esportiva Olot.
Agradecido al club por la confianza y por saber valorar un poquito, no sé, el trabajo, por lo menos los resultados. Me imagino que estás contento de haber venido, ¿no?
Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias al presi y al club por el esfuerzo que han hecho, porque sé que han hecho un esfuerzo para que yo pueda estar aquí. Y lo único que me carga un poco de responsabilidad, pero bueno, prestigio tiene el club, el Olot, porque es un club centenario y los que llevamos tiempo en esto valoramos. Si este club es centenario, tiene 100 años de historia, es porque ha habido mucha gente delante que ha hecho mucho para que nosotros hoy podamos estar aquí. Y nuestra responsabilidad es para que los demás sigan haciendo nosotros hacerlo en el presente. És el que vamos a intentar, Manis i jo.
El president del club, però, ha llançat també un missatge a l'afició. El club ha fet un esforç perquè es quedi Mànix. Joan Agustià és president de la Unió Esportiva Olot.
Esperem que finalment l'afició respongui i ens assemblem una miqueta a l'afició que tenen l'Íñigo i en Mànix a casa seva, a Eibar, que quan estaven a segona B eren 2.500 socis.
Gràcies, Gerard. No canviem d'esport. Avui el Barça i l'Ajuntament de Barcelona han presentat l'acord pel qual el primer equip masculí blaugrana jugarà la temporada 23-24, és a dir, la següent no, la temporada següent no, la següent, durant les obres majors de l'Espai Barça a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc. Ho han explicat el president del Barça, Joan Laporta, i el tinent d'alcaldia del Consistori Barceloní, Jaume Collboni. Collboni ha donat la benvinguda a Montjuïc al Barça i ha assegurat que els canvis i millores que s'hauran de fer són mínims perquè la ciutat i l'equipament està preparat per acollir grans esdeveniments.
Els canvis que es faran, que veureu, seran mínims, perquè aquí estem acostumats a fer grans esdeveniments. Aquest és un estadi amb una capacitat de 55.000 espectadors i espectadores i, per tant, la ciutat està acostumada a gestionar la mobilitat, la seguretat i la neteja dels entorns quan hi ha grans esdeveniments i, per tant, estem preparats.
Per la seva banda, el president Joan Laporta ha xifrat el cost aproximat de jugar durant la temporada que ve a l'Estadi Olímpic de temporada 2023-2024, recordem, en un entre 15 i 20 milions d'euros pel club. I ha dit que era un honor i un privilegi per al club compartir aquest espai amb les altres activitats que s'hi fan.
Com bé sabeu, al Futbol Club Barcelona jugarem a l'Estadi Olímpic Lluís Companys la temporada 23-24, durant el desenvolupament de les obres de l'Espai Barça, que recentment doncs, l'Ajuntament doncs, va atorgar-nos la llicència i que iniciarem les obres ja aquest estiu de la primera i segona graderia. I a l'any que hem de fer les obres majors, que és fer la tercera graderia i la coberta, doncs estarem aquí, tindrem el privilegi d'estar aquí a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
Dins d'aquests 15-20 milions que xifrava, que estima el Barça i la porta que els costarà, i entre el lloguer de l'estadi i l'adequació de la graderia de premsa, l'aparcament interior, els vestidors i la gespa i el terreny de joc, que va a càrrec del Barça, com dèiem. D'altra banda, l'adequació de la mobilitat amb un reforç del transport públic i les millores de l'accessibilitat i la senyalització a la muntanya costaran 7,2 milions, el 64% dels quals els pagarà el club, també dintre d'aquests 15-20, i el 36% l'Ajuntament, amb una acceleració d'inversió ja prevista, segons Collboni. Les obres del nou Espai Barça, les de la primera i segona graderia, ja han començat, segons Laporta, i s'allargaran tota la temporada que ve. La següent, quan comencin les de la tercera graderia i la coberta, el Barça es mudarà a Montjuïc. En principi, només durant una temporada per tornar la següent al nou Camp Nou, tot i que Collboni ha assegurat que l'estadi també estaria disponible per si el Barça necessités allargar aquest trasllat encara més. Pel que fa a l'Espanyol, per cert, el conjunt blanc i blau anterior inquilí d'aquest estadi Lluís Companys, ha fet oficial aquest mateix migdia el seu primer reforç de cara a la temporada que ve, el de lateral esquerre barceloní Brian Olivan, de 28 anys, que arriba com a agent lliure després de jugar la temporada passada al Mallorca. En bàsquet, més enllà de la celebració de l'ascens del bàsquet Girona a l'ACB, aquest cap de setmana va tenir lloc l'acte d'homenatge a qui va ser el fundador de l'escola de bàsquet de la Penya, del Joventut, Joan Canals. Precisament la pista d'entrenament dels més petits al Palau Olímpic de Badalona portarà el nom de Joan Canals. Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez.
La cerimònia va comptar amb els 6 directors del bàsquet base: Enric Campos, Josep Solà, Santi Chico, Jordi Martí, David Jimeno i Aitor López. I també va estar present la família del fundador. Un homenatge que, segons explica el seu fill, Joan Canals, ha estat molt sentit i que li ha fet recordar l'objectiu del seu pare: formar jugadors, però també persones que estimin el bàsquet.
L'important era que ensenyessin a estimar el bàsquet, a gaudir-ne, a ser, doncs, d'alguna manera, a que el bàsquet formés part de les seves vides.
En Joan Canals va ser el primer que va apostar per aquesta escola l'any 1977. La idea és continuar amb el llegat i transmetre els valors de tots els que han passat per al club. Ho explica l'actual responsable del bàsquet base de la Penya, Aitor López.
L'exigència és màxima en tots els sentits i cada dia és un dia nou i cada dia és un repte, i el nostre repte és, com sempre, portar l'escola de bàsquet al màxim nivell per donar molt servei als nostres jugadors i jugadores i transmetre valors i formar persones a banda de jugadors.
Joan Canals, qui va morir a Badalona el passat 2018 als 89 anys, va destacar pel seu fort vincle amb el bàsquet badaloní.
Gràcies, Laia. I un parell més de punts de bàsquet. El primer equip femení del Club Bàsquet Tarragona, de la Copa Catalunya Femenina, continua planificant la plantilla de cara a la temporada que ve. L'equip tarragoní ja té nou entrenador que coneix la casa, David García, i tres renovacions prioritàries que ajuden a rejuvenir l'equip. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
El sènior femení del Club Bàsquet Tarragona treballa amb bon ritme la planificació per la propera temporada 2022-2023. Un projecte que té nou entrenador i és David García Oliver, que dirigirà el primer equip després de passar per la base i ser el coordinador d'equips femenins durant 7 anys. David García ja va assolir un ascens amb el sènior femení del CBT la temporada 2009-2010 a Copa Catalunya, on també va arribar a la final a 4 del cadet femení preferent la temporada 2015-2016. Així explicava aquesta nova etapa el nou tècnic del Club Bàsquet Tarragona femení, David García.
És un repte. Després de la tasca que ha fet l'Hector aquestes últimes temporades, que per mi ha estat molt bona, per nosaltres com a objectius principals serà consolidar la categoria de primera catalana, mentre intentem rejuvenir l'equip en un curt mig plaç, ja que tenim jugadores per baix que si treballen i continua la progressió que nosaltres creiem podrà assentar-se al Volvo a les properes temporades.
Pel que fa a la plantilla del CBT, ja s'han confirmat fins a 3 renovacions i són les de Carla Ruiz, Paula Jaria i Maria Lapieza. 3 peces que coneix molt bé el propi García de la base i que considerava com a prioritàries per encapçalar el projecte. 3 renovacions i nou entrenador de la casa que considerava prioritaris pel nou projecte en Lliga Femenina del sènior del Club Bàsquet Tarragona.
Gràcies, Eric. I arriba juliol i és moment de campus d'esport base. És el cas del Campus Winners de bàsquet femení a Amposta, que arriba a la seva 10a edició amb rècord d'inscripcions. Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Aquest 2022, el campus d'alt rendiment compleix 10 anys, 8 dels quals al Centre de Tecnificació de les Terres de l'Ebre. Iris Castell és la regidora de Turisme Esportiu de l'Ajuntament d'Amposta.
Bé, aquest any tenim l'oportunitat de presentar els 10 anys de Campus Winners aquí a Amposta. La veritat és que molt contents, bàsicament perquè compartim aquella filosofia i aquells valors que el campus transmet a totes les seues jugadores, no? El que ve a ser l'esport femení, la constància, l'empatia. Molt contents, a més de que REMSA fa aquesta aposta econòmica en patrocinar el campus i que mos permeti que també mos cedeix els drets de compartir la marca Amposta Ciutat Esportiva, perquè com bé ha dit l'alcalde no és que ho féssim sense ser-ho, sinó que ja fa molts anys que estem treballant en aquesta línia i que podem afirmar que som Amposta de Ciutat Esportiva.
El Campus Winners acull cada any més d'un centenar de jugadores de bàsquet al complex esportiu del Centre de Tecnificació de les Terres de l'Ebre. En diferents torns, el campus d'alt rendiment formarà jugadores de diferents categories, des d'infantil la primera setmana, cadets la segona i juniors i cadets la última setmana del mes de juliol.
En hoquei patins, us ho explicàvem ahir, el Club Patí Congrés La Sagrera es mou competirà la temporada que ve a l'hoquei Lliga Plata Masculina després d'aconseguir diumenge el títol de la Nacional Catalana en una disputadíssima final que vam poder veure per xala contra el Cerdanyola. Aquí a l'Enjoc n'hem parlat amb la presidenta de la secció d'hoquei d'aquest congrés, que explicava que ara era el moment de posar-se a treballar a la temporada vinent.
És veritat que havíem ja treballat coses, però com que estàvem una mica amb el de l'any passat, no?, que ens havíem quedat a les portes, hi havia moments que quan ens posàvem a treballar dèiem no, frenem-ho, com després no sortir bé, frenem-ho. Havíem començat, però no havíem acabat de tancar alguns temes que ara, òbviament, passada l'emoció, la veritat és que ahir va ser un dia de telèfon, de WhatsApp, de mails, i d'estar una mica en un núvol. Encara no ens vam parar i crec que avui ja serà el moment de començar a convocar una reunió de junta amb la part esportiva i posar-nos a treballar en sèrio.
Històric ascens per al Club Patí Congrés, que ja havia arribat, recordem, a la final de la Nacional Catalana de la temporada passada i en aquella ocasió la va perdre contra l'Olot. I no deixem l'estic perquè en 10 dies comença ja el Mundial Femení d'Hockey, de hockey, de hockey herba, a l'Estadi Olímpic de Terrassa i també a la localitat neerlandesa d'Amstelven. Tot preparat ja per a aquest gran esdeveniment que comptarà amb la direcció, ja ho hem explicat, de la exjugadora ja Berta Bonastre, amb qui han pogut parlar els companys de Canal Terrassa. Ens ho amplia el Miqui Romagosa.
Només queden 10 dies per l'inici del Mundial de la Copa del Món Femenina Terrassa 2022 de hockey. Ahir va visitar la seva directora, Berta Bonastre, i recordem doncs, que el proper dijous 30 de juny, a 2:15 de la nit, a la seu d'Ègara es celebrarà la cerimònia d'inauguració. Una Berta Bonastre que promet espectacle en una jornada molt i molt espectacular.
Sé que estaran dividit en 4 fases, entre elles es parlarà molt de la cultura de la nostra ciutat. També es presentaran els equips, òbviament, tindrem presència d'algunes jugadores i per mi serà bueno, per mi, per l'organització, que ho coneixem una mica, serà una mica espectacular com es farà. Es fa de cap al tard perquè hi haurà un esdeveniment que es donarà que crec que és impactant, i convido tothom que ho segueixi perquè realment en tenim moltes ganes, l'hem preparat amb tota la il·lusió del món.
Doncs com dèiem, dijous 30 de juny, 2:15 de la nit, a la Seu d'Ègara, tret de sortida a la Copa del Món Femenina de Hockey Terrassa 2022. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag and count all the reasons we are the champions. There ain't no turning back.
Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català de xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Nosaltres ho deixem aquí, ens escoltem ben aviat. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Hands up for your colors. Represent your country, raise your flag, show your true colors. Acusado, acusat, testigo, testimoni, abogada, advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente, innocent. Fem justícia al català, tots en som responsables.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
Celebrem amb orgull. Jo celebro que sóc la Marta.
I jo l'Àlex.
I jo l'Emi.
Jo celebro que sóc el Quim.
Celebrem que som com som. La Diputació de Barcelona treballa al costat dels ajuntaments per erradicar l'LGTBI-fòbia i construir pobles i ciutats orgullosos de la seva diversitat sexual i de gènere. Diputació de Barcelona.
Nutrició amb Laura Crosas.
Creixes saludables. Fa un parell de dècades es relacionava exclusivament els greixos amb les patologies cardiovasculars, les dislipèmies, el sobrepès i l'obesitat, entre d'altres. Per aquest motiu, va créixer la fòbia a tots els tipus de greixos sense discernir entre els que són saludables i els que no. Ara bé, per assegurar un bon funcionament de l'organisme, es necessiten proteïnes, hidrats de carboni i greixos. Per tant, la nostra alimentació, per a ser saludable, ha de ser completa i contenir tots aquests macronutrients que aportaran energia i d'altres elements necessaris per reparar i construir estructures orgàniques, promoure el creixement i regular processos metabòlics. Existeixen diferents tipus de greixos als aliments, els saturats i els trans, que cal vigilar de no abusar-ne perquè eleven el colesterol LDL i disminueixen l'HDL, col·loquialment dit el bo, que es troben als productes d'origen animal com carns grasses, lactis grassos o rovell de l'ou i en olis com el de palma, el de coco i el del cacau. Els greixos insaturats amb caràcter antioxidant com l'omega 3, que es troba al peix blau. El salmó, les sardines o els seitons en són un exemple. Els fruits secs i a les llavors com les de lli. També en destaca l'oli d'oliva verge extra, les olives, l'alvocat i l'oli de colza. Finalment, hi ha greixos insaturats oxidants, que són font rica d'omega 6 i que el contenen algunes llavors com les de girassol, carbassa o sèsam i els olis de llavors. Per tant, caldrà evitar els olis refinats, aconseguir un bon balanç d'omega 3 i omega 6 prioritzant les fonts d'omega 3 i àcids grassos monoinsaturats i com a greix d'addició per excel·lència usar l'oli d'oliva verge extra. També caldrà tenir en compte les coccions i evitar fregits o arrebossats, i en canvi potenciar vapor, forn bullit, planxes, saltejats o brasa. Si uses oli per cuinar, evita els de llavors, que s'oxiden més ràpid, i prioritza el d'oliva o el de coco, que són més estables. Si consumeixes salses, millor casolanes, i evita aquelles fetes a base de nata o margarines. Per assegurar un bon funcionament de l'organisme, també cal que consumeixis greixos saludables. Amanegi i cuina amb oli d'oliva verge, afegeix fruits secs i llavors als plats o consumeix un parell de cops a la setmana peix blau. però sobretot evita aliments processats com embotits, brioixeria o snacks carregats d'olis refinats i greixos saturats.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia i bon dimarts 21 de juny de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 21 de juny, el Barça de futbol sala pot tancar una gran temporada en pòquer de títols. Després de guanyar la Supercopa, la Copa d'Espanya i la Champions, avui comença la final de la Lliga de la primera divisió masculina contra el Palma, un rival perillós que ja ha guanyat dues vegades el Barça aquesta temporada. Avui en farem la prèvia, també parlarem de la celebració històrica que va viure ahir Girona, dels primers equips masculins del Girona, del Club de Futbol i del Bàsquet Girona, els ascensos a la CB i a la primera divisió masculina de futbol, del trasllat també del Barça a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, de Lluís Companys, la temporada 23-24, del nou fitxatge de l'Espanyol, la primera incorporació del projecte de Diego Martínez a lateral esquerre català, Brian Olivan, que va jugar al Mallorca la temporada passada, i a més, avui parlem de l'històric ascens del Club Patí Congrés de l'Hockey Lliga Plata, la segona màxima categoria de l'hoquei patins masculí. En parlarem amb la presidenta de la secció d'hoquei d'aquest club de la Sagrera, Marta Montoya. Tot això i més a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què hem d'estar pendents a l'esport de casa nostra. Amb la Paula Pujol. Paula, bon dia.
Bon dia, Martí.
El trasllat del Barça a Montjuïc, la temporada vinent, no l'altra, costarà entre 15 i 20 milions d'euros al club.
Aquest matí s'ha presentat l'acord entre el Barça i l'Ajuntament de Barcelona pel lloguer de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on el primer equip blaugrana jugarà els partits com a local de la temporada 23-24. El president del Barça, Joan Laporta, i el tinent d'alcalde del consistori barceloní, Jaume Collboni, han explicat que no s'hauran de fer molts canvis ni adequacions a l'estadi, més enllà del terreny de joc, els vestidors, un aparcament intern i la graderia de premsa, a més dels serveis i la millora de la mobilitat, del transport públic i l'accessibilitat a la zona, amb una inversió d'uns 7,2 milions d'euros compartida entre el club i l'Ajuntament.
Després en parlarem, explica'm els detalls d'aquest acord. Ahir, dia de celebració històrica a Girona.
La ciutat es va tenyir de blanc i vermell amb la rua conjunta dels primers equips masculins del Girona Club de Futbol, que celebrava l'ascens a primera, i el Bàsquet Girona, que serà equip d'ACB el curs vinent. L'autocar descapotable va sortir des de Montilivi amb l'equip de futbol, va passar per Fontejau per recollir el de bàsquet, i ja amb els dos equips a bord van fer aturada a la plaça del Vi amb recepció institucional al balcó de l'Ajuntament.
En una estona repassarem el més destacat d'aquesta celebració històrica. L'any que ve Girona tindrà tres equips en bàsquet i futbol a la màxima categoria estatal, sumant el primer equip masculí de futbol, el Bàsquet Girona masculí i l'Uni Girona femení. També en futbol, l'Espanyol fa oficial la seva primera incorporació del projecte de Diego Martínez, Brian Olivan.
El conjunt blanc i blau ha presentat avui mateix el primer fitxatge del curs, el lateral esquerre barceloní, Brian Olivan, que ha acabat contracte amb el Mallorca i ha signat per tres temporades fins al 2025 amb l'Espanyol.
Després de les baixes de David López i Diego López i també del recanvi que aquí ve substituir Brian Olivan, Didac Vilà. Més futbol, canvi en la composició de grups de la primera federació de futbol per al nou curs.
Els quatre equips catalans, Nàstic, Sabadell, Barça Atlètic i Cornellà, estaran al grup 2, però s'enfrontaran als equips valencians, els bascos, els de la Rioja, a més de l'Atlètic Balears, Múrcia, Numància i el filial d'Osasuna. No estaran al mateix grup del Madrid Castilla i dels equips andalusos.
I a la segona federació, els set equips catalans també coneixen ja els seus rivals per la temporada que ve.
S'enfrontaran als equips balears, valencians i alguns dels aragonesos. Per tant, Prat, Manresa, Lleida Esportiu, Terrassa, Espanyol B, Costa Brava i Olot s'enfrontaran a l'Atlético Saguntino, l'Hércules, l'Alzira, el València Mestalla, Ebre, Aragón, Terol, Fede Ibiza, Mallorca B, Penya Esportiva i Formentera.
En futbol sala avui comença la final de la primera divisió masculina entre Barça i Palma.
Els blaugranes reben aquest vespre 3:15 a l'equip balear en el primer enfrontament de la final, el millor de 3. El conjunt blaugrana vol revalidar el títol, mentre que els mallorquins han arribat per primera vegada a la final de la competició domèstica. El segon partit es jugarà dissabte a Palma.
En bàsquet, més enllà de la celebració de l'ascens del bàsquet Girona a l'ACB, el tècnic lleidatà Gerard Encuentra ha renovat amb el Força Lleida.
El club li ha ampliat i millorat el contracte a Encuentra després d'una temporada històrica en què el conjunt de la capital del Segrià ha quedat tercer a l'Eport.
I encara en bàsquet, el Cadí la Seu ha renovat a Paula Strautmann.
La letona seguirà vinculada a l'equip urgellenc la temporada que ve amb Jordi Acero dirigint l'equip, que buscarà de nou quedar entre els quatre primers a la Lliga Femenina.
Avui ha convocada aquesta tarda una roda de premsa del president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, per explicar previsiblement la renúncia a la candidatura per organitzar els Jocs Olímpics d'hivern del 2030.
El COE hauria descartat ja la possibilitat de concórrer a la cursa per les discrepàncies entre Catalunya i el govern d'Aragó, tot i que obriria la porta a una candidatura de Catalunya en solitari pels Jocs del 2034.
Us ho explicarem demà. I pel que fa al Mundial de Natació de Budapest, la parella catalana Emma García, de la Club Natació Sabadell, i Pau Ribas, de la Club Natació Les Franqueses, es queden a les portes de les medalles.
La parella va fer una gran execució en la final del duet tècnic mix amb una puntuació de 84,48 punts, però un error en la figura final no els va permetre de superar la parella xinesa. També en natació artística, la catalana Iris Tió va ser sisena en la fase preliminar del solo lliure. D'altra banda, la selecció femenina d'Espanya va golejar França 8-18 en el debut en waterpolo. Ladies and gentlemen, let's go!
Dimarts 21 de juny, comencem parlant de futbol sala. Avui comença la final de la primera divisió masculina entre el Barça i el Palma. Després de dues eliminatòries, a quarts i a semifinals en format d'anada i tornada, la final torna a ser el millor de tres partits, amb un punt per a victòria. Els blaugranes arriben amb tots els jugadors disponibles després d'una llarga temporada amb Mundial Europeu Sud-americà pel mig i també jugant com a club pràcticament tots els partits que podien disputar, a excepció només de la Copa del Rei, on van caure als vuitens. I de moment, a la resta de títols, els ha sortit cara. Supercopa guanyada precisament contra el Palma als penals, Copa d'Espanya també a la butxaca, també als penals, i Champions guanyada després d'una gran final contra l'Sporting. Per l'ara del tècnic, Jesús Velasco, tot i que reconeix que els jugadors estan cansats, per a una final com aquesta és molt més important la part mental que la física.
Yo creo que en las finales es sobre todo el tema mental, más que físico, porque al final la cabeza, estás disputando una final, sabes que ya lo último, el último esfuerzo, después te vas de vacaciones. Es lo que tiene la final de liga y entonces los jugadores físicamente se vacían y dan todo lo posible y sobre todo yo creo que es el aspecto mental el más importante. Entonces ahí es donde tenemos que incidir más, y el físico, pues si hay que hacer más rotaciones, que juegue menos minutos, que descanse un poco más, pues se hará de esta manera, pero sobre todo la clave es la cabeza.
Primera temporada de Jesús Velasco a la banqueta blaugrana, que pot acabar amb pòquer de títols. Passi el que passi amb aquesta final, el balanç hauria de ser bo, malgrat que Velasco no vol ni sentir a parlar de balanços encara.
Yo creo que ahora eso no vale para nada, no vale para nada. Podremos hablar de ello cuando terminemos, porque ahora eso nos va a desviar la atención, eso no cuenta. Ahora no cuenta si has ganado algo, nada o todo. Lo que cuenta es el siguiente, tenemos la final en casa. Y por supuesto que yo creo que estamos haciendo una temporada muy buena, pero eso nos tiene que servir para darnos fuerzas de cara a la final que se avecina.
I també de parlar a la prèvia, el capità Sergio Lozano, que explicava que l'equip arriba bé a la final, patien els dos partits de tornada als quarts i les semifinals, i avisava que el Palma és un equip que els pot fer molt mal pel seu estil de joc i que ja els ha guanyat en dues ocasions a la Lliga regular. Un Lozano que, com el seu tècnic, assegurava que aquest primer partit d'aquest vespre és molt important per fer bo el factor pista.
Per això és importantíssim el partit mañana, sobretot tenint en cuenta que si ganes tendràs dos match ball, però sobretot sabràs que si no van les coses bien en Palma se decidirà la Liga en casa con nuestra gente, que para eso es lo que nos hemos ganado ese derecho durante toda la temporada, ser primeros. Entonces, el partido de mañana es muy importante para nosotros. Esperemos que eso no haya presión. Esperemos que la gente venga a ayudarnos a cuando las cosas estén mal, que nos den ese empujoncito y ojalá que se vea un Palau a rebosar.
Aquest vespre a 9:15, Barça-Palma, primer partit de la final de la Lliga de la Primera Divisió Masculina de Futbol Sala. El segon partit serà dissabte que ve a les Balears i el tercer, si calgués, tornaria a jugar-se al Palau Blaugrana, dimarts de la setmana que ve. Us ho explicàvem diumenge en directe per Xala i us ho explicàvem ahir també aquí a l'Enjoc. El Club Patí Congrés de Sagrera es mou, es va endur aquest cap de setmana el seu primer campionat de la Nacional Catalana Masculina, un títol que els permet, a més, jugar la temporada que ve a la segona màxima categoria estatal, l'Hockey Lliga Plata d'Hockey Patins. Per parlar, tenim al telèfon a la presidenta de la secció d'hoquei del Club Patí Congrés, Marta Montoya. Marta, bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
Bon dia.
I enhorabona pel títol i per aquest ascens.
Moltíssimes gràcies. La veritat és que estem encara molt, molt, molt emocionats pel, bueno, pel repte aconseguit.
Mm. En primer lloc, com va viure aquesta final? Primer amb el partit de divendres a casa que es va perdre i després amb el tercer definitiu a la pista de Cerdanyola que es va acabar guanyant.
Sí, doncs, mira, la veritat és que ha sigut un cap de setmana difícil d'inici perquè, bueno, si sou coneixedors, l'any passat ens vam trobar en la mateixa situació contra l'Olot. Vam guanyar el primer partit a fora, al camp de l'Olot. Després vam jugar a casa nostra i el vam perdre i era com que aquest any ens tornava a repetir la història, no? El primer partit al Cerdanyola guanyem, juguem a casa, perdem i era com, no, mentalment no ens podem deixar portar perquè per pensar que la història es repeteix, vull dir, aquest cop ha de ser diferent, a la segona ha de ser avançuda. I així ha sigut. Bueno, divendres vam perdre a casa, no ho esperàvem, la veritat és que bueno, podia passar, perquè tant el Cerdanyola com nosaltres érem dos equips que estaven en una situació de 50-50, érem els dos els primers equips del club, vull dir que estàvem en una situació similar, cap dels dos érem, no jugàvem contra un rival que fos filial, o érem els dos primers equips, amb molt bons equips tots dos clubs, i mira, divendres vam caure a casa i diumenge es va fer un molt bon partit.
Curiós això, que les victòries en aquesta sèrie han estat sempre per l'equip visitant. Feia molts anys que estava a Nacional Catalana, és veritat que últimament, l'any passat, per exemple, també vau jugar aquesta promoció, aquesta final. Aquest ascens canvia alguna cosa pel projecte del Congrés i de la secció d'hoquei patins, o què significa aquest ascens pel club?
Aquest ascens era una qüestió que ja l'havíem treballada, era un objectiu del club, l'ascens. Portàvem temps treballant-la. Som un club que portava molts anys a Nacional Catalana i fa 5 anys, ara sí. La veritat és que estic una mica amb els anys. Crec que el tema Covid m'ha fet perdre les orientacions dels anys. Havíem perdut la categoria i en un any s'havia recuperat. I des de llavors vam començar a treballar per la possibilitat d'ascendir. Sí que és veritat que era un tema d'aconseguir-ho treballant. Volíem treballar-ho a la pista, volíem guanyar-ho a la pista, estar convençuts de que podíem esportivament. Hi ha altres clubs en moments donats, no? Doncs que fan negociats, no? Amb aquestes places, amb altres clubs, i en tenim ben a prop, no? Que en un moment donat ho han fet. I nosaltres volíem estar convençuts que esportivament podíem. I així ha sigut i s'ha aconseguit. Si ens haguéssim mantingut a la categoria nacional catalana, òbviament, no era l'objectiu que perseguíem aquest any, però també hauríem d'estar satisfets. Vull dir, havíem arribat per segon any a una final, en una categoria on només puja un equip de tots els que hi juguen. Vull dir que és molt difícil. Estar per segon any consecutiu a la final, bueno, era un molt bon assoliment, com a Club Patí Congrés.
Mm. El creixement del club, no només en l'hoquei patins, està sent molt gran també en els últims anys, no?
Sí, la veritat és que portem ara, començarem la temporada amb uns 230 jugadors d'hoquei patins, amb 26 equips, vull dir que és un molt bon número, tenint en compte, vull dir que hi ha altres clubs ben propers. També nosaltres al club tenim secció de patinatge i també està en un moment de molt creixement i, bueno, podrem créixer fins on les pistes ens donin possibilitats, perquè la veritat és que el tema pistes a Barcelona és un tema molt difícil. Nosaltres estem ubicats al Camp del Ferro, però sempre necessitaríem més hores i ara encara més, perquè estem segurs que aquest ascens també ens, bueno, ens provocarà doncs, més gent que vulgui venir al Club Patí Congrés, no només pel fet d'estar a la categoria d'hoquei Lliga Plata, sinó pel fet que la gent comença a ser coneixedora quin treball s'està fent al club.
Ara, si acabo, la temporada que ve, què? Ara ja, com deia, l'ascens era un objectiu, un cop aconseguit, no sé si moltes novetats per adequar-se a la nova categoria.
Mira, ara primer ens hem de saber treballar, perquè és veritat que ho havíem començat a treballar des de la Junta, no? El Club Patí Congrés, una Junta, bueno, que som pares i mares, no? Que de manera voluntària fem la gestió del club, i ens hem de posar a treballar amb la part esportiva, no? Amb l'entrenador, amb el coordinador, perquè és veritat que havíem ja treballat coses, però com que estàvem una mica
amb el de l'any passat, no? Que ens havíem quedat a les portes i hi havia moments que quan ens posàvem a treballar dèiem no, no, frenem-ho, frenem-ho, però com després no sortir bé, frenem-ho, frenem-ho. I havíem començat, però no havíem acabat de tancar alguns temes que ara, òbviament, passada l'emoció, la veritat és que ahir va ser un dia de telèfon, de WhatsApp, de mails, i d'estar una mica en un núvol, encara no ens vam parar, i crec que avui ja serà el moment de començar a convocar una reunió de junta amb la part esportiva i posar-nos a treballar en sèrio. Encara ens, tot just avui acabem els entrenaments en el club, demà hi ha un partit de pares i entrenadors, on volem fer un homenatge al primer equip i també al nostre Benjamí, que justament ahir va quedar subcampió de Catalunya. Mm-hmm. I passat això, bueno, doncs, asseure'ns a treballar seriosament amb què implicarà tot això. A nivell econòmic i a nivell esportiu, perquè a nivell esportiu, òbviament, s'ha demostrat que podem i continuarem podent, i a nivell econòmic volem acabar de quadrar tot perquè... Bueno, perquè no hi hagi cap servei que ens haguem oblidat.
Doncs ho seguirem aquí, evidentment, a la xarxa. L'Enjoc, Marta Montoya, és la presidenta de la secció d'hoquei del Club Patí Congrés de Sagrera. Es mou. Moltes gràcies per atendre l'Enjoc. Enhorabona, com deia, pel títol i molta sort també per la temporada que ve a l'hoquei Lliga Plata.
Moltíssimes gràcies i ens veiem.
Més coses. La ciutat de Girona es va bolcar ahir amb la celebració dels ascensos a primera dels equips de bàsquet i futbol masculins. Des de 6:45 de la tarda fins a gairebé les 11 de la nit, els aficionats van prendre la ciutat i que es va tenyir de blanc i de vermell. Ens ho explica des de Televisió de Girona el Joan Massaguer.
Els aficionats ja estaven esperant la sortida de l'autobús del Girona Futbol Club des del camp de Montilivi, que es va moure fent una rua fins al pavelló de Fontejau, on van recollir l'autobús del bàsquet Girona. Conjuntament van arribar al balcó de l'Ajuntament, on enmig de càntics de les dues aficions van fer parlaments. Els dos equips van agrair el suport dels aficionats al llarg de la temporada, com va fer Cristian Estuani.
Agradecerles a cada uno de ustedes por todo lo que nos han apoyado durante todo este tiempo. Estamos orgullosos de estar aquí, de celebrar esto, que es algo inolvidable. Hemos sabido soñar, lo hemos luchado hasta el cansancio y lo hemos conseguido. Hemos luchado por este escudo con toda nuestra fuerza. Lo hemos conseguido, somos de primera.
El Girona de futbol va continuar la celebració Montilivi, on després de més parlaments i de focs artificials, la festa va concloure amb un concert dels Stay Homes. Va ser el punt final a dues jornades històriques per l'esport gironí.
Gràcies, Joan. L'any que ve, per tant, no tindrem cap equip català de futbol a la segona divisió masculina. N'hi haurà quatre a la tercera categoria estatal, la primera federació. Nàstic de Tarragona, Centre Esport Sabadell, Barça Atlètic i Unió Esportiva Cornellà, que ja coneixen que els seus rivals formaran part del grup 2 i jugaran contra els equips del País Basc, La Rioja, Navarra, Sòria, les Balears, el País Valencià i Múrcia, evitant a priori els rivals més complicats, com per exemple els andalusos i també el filial del Real Madrid. La Lliga arrencarà el 28 d'agost i acabarà el 25 de juny amb els play-off. Més detalls de Ràdio Sabadell. Sergi Parc, bon dia.
Bon dia. El centre d'esports s'estalviarà més de 6.000 quilòmetres amb la nova distribució de la primera ref. Ahir els clubs participants van optar per aquesta opció que aparella els catalans amb valencians, un balear, un murcià, el Numancia de Sòria, els de La Rioja, Navarra i Euskadi. Per tant, l'aposta dels catalans per dividir els clubs entre els de l'est i els de l'oest es va imposar. Bruno Batlle considera positiva la notícia per logística, per l'estalvi econòmic en viatges i perquè l'afició podrà desplaçar-se més. Això sí, el director general Arlequinat no creu que baixi el nivell, tot i evitar rivals com el Deportivo, el Córdoba, l'Alcorcón o el Fuenlabrada.
No m'atreveria a dir-ho menys potent. Jo crec que serà un grup molt competitiu. La primera ref ho ha estat molt competitiva aquesta temporada. Tampoc sabem, doncs, els equips alacantins quina inversió faran aquest any. Sembla que serà important. Tenim equips bascos i navarresos que també doncs, sabem que faran bones plantilles, uns quants filials, amb la qual cosa no m'atreviria a dir que és més senzilla, però evidentment ja només pel tema logístic estem contents.
En paral·lel, el Sabadell ha presentat la seva campanya amb la qual pretén superar els 5.413 socis de l'últim curs. Per això els arlequinats mantenen el preu de 95 euros a l'abonament sènior més barat al Gol Sud. L'eslògan de la campanya, per cert, és «Viu la bogeria arlequinada» i com a novetats, enguany se celebrarà el 120è aniversari del club, les llegendes de l'entitat i els socis amb més de 50 anys de fidelitat rebran un carnet Viport i els col·laboradors habituals del centre d'esports Vip Plata.
Gràcies, Sergi. A la segona federació dels 5 grups dels 7 equips catalans, Costa Brava, Espanyol, Vell, Lleida, Terrassa, Prat, Manresa i Olot, formaran part del tercer i s'enfrontaran als conjunts de les Balears, del País Valencià i alguns dels d'Aragó. La temporada començarà la primera setmana de setembre i s'acabarà l'11 de juny amb els play-offs. No canviem d'esport, encara en futbol. Avui el Barça i l'Ajuntament de Barcelona han presentat l'acord pel qual el primer equip masculí blaugrana jugarà la temporada 2023-2024 durant les obres majors de l'Espai Barça a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Ho han explicat el president del Barça, Joan Laporta, i el tinent d'alcaldia del Consistori barceloní, Jaume Collboni. Collboni dona la benvinguda a Montjuïc al Barça i ha assegurat que els canvis i millores que s'hauran de fer són mínims perquè la ciutat i l'equipament està preparat per acollir grans esdeveniments.
Els canvis que es faran, que veureu, seran mínims, perquè aquí estem acostumats a fer grans esdeveniments. Aquest és un estadi amb una capacitat de 55.000 espectadors i espectadores i, per tant, la ciutat està acostumada a gestionar la mobilitat, la seguretat i la neteja dels entorns quan hi ha grans esdeveniments i, per tant, estem preparats.
Per la seva banda, el president Joan Laporta ha xifrat el cost aproximat de jugar durant la temporada que ve o l'altra a l'Estadi Olímpic entre 15 i 20 milions d'euros i ha dit que era un honor i un privilegi per al club compartir aquest espai amb les altres activitats que s'hi fan. Dins d'aquests 15 a 20 milions hi entra el lloguer de l'estadi, l'adequació de la graderia de premsa, l'aparcament, els vestidors i la gespa i el terreny de joc, que va a càrrec del Barça. D'altra banda, l'adequació de la mobilitat amb un reforç del transport públic i les millores en l'accessibilitat i la senyalització de la muntanya costaran 7,2 milions, el 64% dels quals els pagarà el club i el 36% restant l'Ajuntament, amb una acceleració, ha dit Collboni, d'inversions ja previstes. Les obres del nou Espai Barça, les de la primera i segona graderia, ja han començat, segons Laporta, i s'allargaran tota la temporada que ve. La següent, quan comencin les de la tercera graderia i la coberta, el Barça es traslladaria, per tant, a Montjuïc, en principi només durant una temporada per tornar la següent al nou Camp Nou. Pel que fa a l'Espanyol, per cert, un apunt, el conjunt blanquiblau, anterior inquilí d'aquest estadi Lluís Companys, ha fet oficial aquest mateix migdia el seu primer reforç, que ja s'ha presentat de cara a la temporada que ve, el de lateral esquerre barceloní Brian Olivan, que arriba com a agent lliure després de jugar la temporada passada al Mallorca. I encara més fitxatges en futbol. En aquest cas, el Palamós, club de futbol, segueix reforçant la seva plantilla per a la temporada que ve, a primera catalana. De moment, el tècnic de Joan Banyona ja disposa de 10 jugadors confirmats. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
Les tres darreres incorporacions del Palamós Club de Futbol per a la temporada 2022-2023 suposen pólvora per a la davantera. El club ha anunciat els fitxatges del polivalent extrem Enrique, del golejador Moja Turell i de l'atacant Oriol Moll. El Degà ha reforçat també la defensa amb Gerard Devesa i el lateral Rodri i incorpora intensitat al centre del camp amb el migcentre Sergi Resta. Aquests fitxatges es complementen amb les renovacions anunciades del capità David Cano i dels jugadors Sergio García, Marc Lloret i Gerard Mercader. Per a David Cano serà l'onzena temporada vestint la samarreta del Degà.
Ho porto dins, que per mi forma part del meu ADN, i inclús ho porto tatuat, i és una cosa que porto molt arrelat. Només vaig marxar amb l'etapa de futbol formatiu, que vaig anar a Gironès, Girona i Cornellà, i després un any a Llagostera.
El Palamós Club de Futbol ha incorporat també Marçal Joanola com a segon entrenador de Joan Bayona i ha anunciat el retorn d'Albert Déu com a nou director esportiu.
I acabem amb bàsquet, més enllà de la celebració de l'ascens del bàsquet Girona a l'ACB. Un altre dels que va lluitar per aconseguir-ho, el Força Lleida, ja va anunciar ahir a la tarda, va confirmar la continuïtat de Gerard Encuentra, que permet consolidar les bases del projecte de l'ICG Força Lleida a l'Eport, on tornarà a lluitar per pujar a l'ACB, com a mínim per estar als llocs capdavanters. L'ampliació del contracte de l'entrenador i la millora del contracte dels lleidatans pot facilitar així tirar endavant renovacions de diversos jugadors de la plantilla de cara a la temporada que ve. I tornant a l'ACB, la selecció espanyola ha convocat el jove Joel Parra, del Joventut, per millor jove d'aquesta ACB, d'aquesta Lliga ACB, aquesta temporada, per a les finestres FIBA. Ens ho amplia des de la ciutat de Badalona el Xavi Ballesteros.
Joel Parra marxa la setmana vinent amb la selecció espanyola per disputar els partits de les finestres FIBA. El verd i negre continua treballant amb el preparador físic de la penya al Palau Olímpic per mantenir-se en forma. L'alè del Joventut ha estat el millor jove de l'ACB amb una mitjana de 8,7 punts i 4,4 rebots per partit. Parres, un dels referents de la selecció espanyola, que jugarà divendres de la setmana vinent a Saragossa contra Macedònia, a les finestres FIBA. L'Ale de la Penya explica el pla de treball físic que ha fet després d'acabar la Lliga CB.
Per la preparador físic amb el Dani, no? Que estava l'opció aquesta de selecció de les finestres i de l'Eurobàsquet, i res, vam parlar de que, bueno, al final, com ha sigut una temporada llarga, amb molts minuts, de fer una setmana de descans, no? I ara, pues, la setmana passada vaig estar tota la setmana entrenant, no? Per arribar bé a les finestres, que era el 27, i res, una mica, pues, bueno, ara seguir fent, en forma per arribar molt bé a les finestres, i bueno, una mica el repte és no entrar a la convocatòria de l'Eurobàsquet, que és una cosa que em faria molta il·lusió a mi.
Joel Parra ha tret rellevància al temps de descans després d'una temporada dura, perquè la il·lusió de ser la selecció espanyola és molt gran.
Que et truqui sempre a la selecció i és bàsquet a sobre a un nivell molt competitiu, no? Pues crec que és bo, tant per la meva manera individual, no? Sí que estàs allà de vacances, però bueno, al final ja et dic, que et truqui sempre a la selecció, pues a mi m'agrada, no? Perquè sempre que he pogut anar, i doncs pues un cop més, pues estic molt content.
Joel Parra confia en el seu joc, perquè Scariolo l'acabi escollint entre els 12 millors i poder disputar així l'europeu, que jugarà aquest estiu. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say.
Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Nosaltres ho deixem aquí i ens escoltem ben aviat. Tornem demà dimecres. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Acusado, acusat, testigo, testimoni, abogada, advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente, innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Diuen que la nit de Sant Joan és la més màgica de l'any. Imagino que el grau de màgia depèn de les experiències personals acumulades al llarg dels anys. Però potser el foc és en gran part el responsable que la revetlla tingui un toc místic. D'una banda tenim les fogueres, un clàssic arreu del territori. Però si enfilem cap als Pirineus, el ritual es converteix en falles, aros i brandons. Isil, Pallars Sobirà. No se sap amb exactitud des de quan, potser perquè s'ha fet des de sempre, però la nit de Sant Joan celebren les falles, una cerimònia d'origen ancestral per augurar bones collites i espantar els mals esperits. A la pràctica, troncs encesos baixant per la muntanya fent ziga-zaga fins al centre del poble. Culte al foc, espectacularitat i màgia. Les falles d'Isil són festa patrimonial d'interès nacional i també patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO. Però no és l'únic lloc del Pirineu on tenen rituals amb el foc com a protagonista. També passa a la Pobla de Segur, a Lins, a València d'Àneu, a l'Os. La nit del 23 de juny, falles d'Isil. Tota la informació i la història de la festa al web www.fallesisil.cat.
¿Sabías que...?
¿Cómo se elaboran las laminadures?
Doncs estan bàsicament compostes de sucre, que suposa un 50% dels seus elements interns, sense oblidar tampoc d'altres xarops com el de glucosa, que s'extreuen d'aliments tradicionals i en teoria saludables com la remolatxa, el coco o la canya, però que deixen de ser-ho durant el procés. Després hi ha casos específics com el de les gominoles, l'aparença i el tacte de les quals està relacionada amb l'utilització de gelatina, que s'obté del col·làgen animal, encara que en els últims anys també s'empara pectina, un gelificant que s'aconsegueix de les fruites. D'altra banda, perquè aquestes gominoles conservin tant la forma com la brillantor, aprofiten altres derivats del regne animal, com el greix i la cera de les abelles, mentre altres llaminadores populars, com els núvols, tenen aquest color per l'ús de les clares d'ou. Els fabricants solen recórrer de la mateixa manera a àcids com l'àcid ascòrbic o l'àcid màlic, de manera que potencien el sabor de les llaminadures més consumides. Dues substàncies que, si bé no són nocives dins l'organisme, no aporten cap mena de nutrient.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Catalunya està preparada per una candidatura en solitari, està la feina feta, hi ha el projecte fet, està previst que els propers dies es faci entrega d'aquest projecte i ara per ara, ho vam dir també setmanes enrere, el 2034 queda molt lluny, en tot cas el que farem serà donar trasllat al COE, que el COE valori amb criteris objectius, amb criteris esportius, amb criteris de Jocs Olímpics, de candidatura de Jocs Olímpics, i veurem quin és el recorregut que pot tenir.
És la portaveu del govern, Patrícia Plaja, anunciant el proper pas de la Generalitat en relació a la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern del 2030. Tenen intenció de presentar el projecte en solitari que fa dies que preparen al COE perquè consideri la possibilitat de presentar-lo al Comitè Olímpic Internacional. I és que un cop s'ha descartat definitivament la candidatura conjunta amb l'Aragó, el govern creu que l'horitzó del 2034 que planteja el COE és massa llarg i vol aprofitar la feina que ja està feta. En relació al trencament de renegociacions,